Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Sandra Gómez. La candidata de Valens a l'alcaldia de Barcelona, Eva Parera, dona per fet que l'entesa amb Barcelona en Comú o Esquerra Republicana és impossible, mentre que es mostra oberta a l'acord amb Jaume Collboni i no el descarta amb Xavier Trias. Això sempre que Valens formi part de l'executiu i hi hagi un acord de mínims de programa de govern.
Si ell decideix que ens ve a demanar els vots i s'asseu i accepta aquest compromís, entre altres, no tenim cap problema, perquè jo avui l'estic veient fer una campanya amb les nostres propostes. Per tant, l'entesa ha de ser relativament senzilla. Amb Junts per Catalunya, doncs no ho sabem, perquè no sabem quines propostes té.
En relació amb una possible entrada de Vox a l'Ajuntament, veu possible arribar a acords concrets, però no veu factible arribar a un acord de govern pels vetos entre els altres partits. En la plana internacional, el primer ministre del Japó, Fumio Kishida, ha estat evacuat resultant il·lès després d'una explosió que ha tingut lloc durant un acte electoral. Kishida es troba a la ciutat per donar suport a un candidat local del partit governant i es disposava a fer un discurs quan ha tingut lloc el succés. Les imatges gravades per la televisió nacional mostren el dirigent girant-se per mirar enrere mentre els equips de seguretat detenen una persona i el públic comença a disparar. Segons després, ha sent una explosió i un fum blanc. El sospitós ha estat detingut al mateix lloc dels fets. L'incident s'ha produït un any després de l'assassinat de l'exprimer ministre Shinzo Abe, que va commocionar el país i va impulsar que reforcés la seguretat en actes públics. Més temes. El president brasileny Lula da Silva ha afirmat aquest dissabte des de Pequín, després de la seva visita d'estat a la Xina, que és necessari que els Estats Units pari d'incentivar la guerra a Ucraïna i comenci a parlar de pau. També ha afegit que és necessari que la Unió Europea ho faci per poder convèncer els presidents de Rússia i Ucraïna que la pau interessa a tothom. Lula ha declarat que només els països que no estan defensant la guerra poden crear una comissió de països per posar fi a aquest conflicte. En la seva opinió, s'ha arribat a un punt que ni Rússia ni Ucraïna tenen dificultat per prendre decisions i en aquest cas són necessaris que tercers països que mantinguin bona relació amb ambdós generin condicions de pau. Tornant a Catalunya, un equip d'investigadors de la Universitat de Lleida ha desenvolupat un nou sistema de climatització que es basa en l'emmagatzematge estacional i que permet guardar l'energia del sol de l'estiu per utilitzar-la a l'hivern i generar calefacció. En el marc d'un projecte de 4 anys de durada amb participació d'institucions d'arreu d'Europa, s'ha habilitat al Parc Científic un contenidor que simula un habitatge amb la instal·lació creada. Després de l'estiu s'enviarà a Alemanya i Suècia per posar-lo a prova durant l'hivern. La responsable del projecte, la catedràtica de la UdL, Luisa Cabeza, ha destacat que l'objectiu és substituir al 100% la calefacció convencional per un sistema que no necessita combustible fòssil.
El nostre objectiu, i tècnicament hem demostrat que es pot fer, és substituir el 100%, o sigui, no necessitar per a res el gas, ni cap altre combustible fòssil. Però tot és també una qüestió econòmica, de diners, val? Avui dia, amb els preus del gas, pues està fent que aquestes tecnologies siguin més assequibles i més raonables perquè ja comencen a ser més barates que el propi gas. Per tant, tecnològicament, podem substituir completament el combustible fòssil.
El projecte s'ha presentat aquesta setmana al Parc Científic de Lleida en el marc d'un workshop. I 12 anys després de servir l'últim àpat, el Bulli tornarà a obrir les portes el 15 de juny convertit en un museu. Els fogons de la cuina del considerat durant anys millor restaurant del món no es tornaran a encendre, però sí que s'hi podrà visitar la cuina com a part de l'itinerari per les instal·lacions del cèlebre establiment i zones emblemàtiques com el menjador o la terrassa. El Bulli 1846 neix per mantenir i reivindicar el llegat d'un restaurant que va canviar el paradigma de la gastronomia. Parla Ferran Adrià.
El Bulli 1846 és, que es diu així, perquè són les recetes que vam fer a l'història del Bulli, és un museu on trobaràs tota la història del Bulli, a nivell de cuina, a nivell de relacions interdisciplinars, a nivell de filosofia, i on volem que la gent entengui què va passar aquí perquè el Bulli no fos el Bulli.
Estarà obert 3 mesos fins al 16 de setembre i la resta de l'any continuarà funcionant com a centre d'investigació. Les entrades per veure la reconversió, una experiència pionera al món, es podran comprar a partir de dilluns. I en esports, dilluns el president Joan Laporta oferirà una roda de premsa en què donarà les tan esperades explicacions sobre el cas Negreira, en la qual defensarà la posició del Barça. L'entitat blaugrana no es quedarà aquí i també vol que hi hagi una trobada al màxim nivell del president del club amb el president de la UEFA, Alexander Seferin. Els propers dies el Barça espera poder tancar una data perquè hi hagi aquesta reunió. La setmana passada el Barça ja va enviar una carta a la UEFA i a la FIFA en què defensava la posició del club davant els fets dels que se l'acusa. I el capità de futbol sala del Barça, Sergi Lozano, es perdrà gran part de la propera temporada després de ser intervingut per tercera vegada del lligament encreuat anterior del genoll dret i estarà entre 9 i 12 mesos de baixa. Això és tot per ara, tornem amb més informació.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat. Amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació. Amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes d'acompanyar-vos un dissabte més, aquest dissabte de mitjans d'abril. Quin bon temps que fa! I aquest bon temps ens anima per continuar. Aquesta Setmana Santa ens heu fet arribar tota una sèrie de preguntes, unes molt relacionades amb el que és la violència obstetrícia. Bé, en parlarem no avui, però sí més endavant. I també ens heu preguntat si seguirem fins a final de temporada amb els apartats que ja sabeu de benestar i d'imatge i moda. Doncs sí, sí, i tant, efectivament, crec que sempre ho hem deixat clar, que estaran tota la temporada. I hi ha dues persones que ens estan demanant si tornarà l'apartat de bones notícies que fa uns mesos teníem de la mà de Noelia Rodríguez. Doncs bé, suposem que sí, ja ens ho dirà. Moltes gràcies i som-hi! Doncs avui anem a respondre més preguntes i justament fa uns mesos ens preguntàveu sobre la Llei Integral per la Igualtat de Tracte i No Discriminació. Com sempre aquí al Plusvàlua Dones us volem portar llum, volem portar respostes i informació de primera mà. I per això, per parlar d'aquesta Llei Integral per la Igualtat de Tracte i No Discriminació, ens acompanya Itziar Ruedas. Itziar Ruedas és la directora del Departament Jurídic de PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya. Bon dia, molt benvinguda, Itziar.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies de tornar a estar aquí.
Això mateix, de tornar a estar, perquè ara fa dies que no ens venies a veure.
Sí, ara feia dies que no estava amb vosaltres i com sempre és un plaer poder acompanyar-vos.
Doncs el plaer és nostre i ens acompanyarà també Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades i influencer positiva. I per telèfon ens acompanya Olga Ortiz, advocada matrimonial civil, membre de l'Observatori de Dret Civil del Parlament de Catalunya, titulada en lideratge femení, i aquí avui farem una felicitació molt especial. Com sempre, l'espai de benestar de la mà d'Irim Pons, l'espai d'imatge personal i moda de la mà d'Amparo Tamayo. Itziar, déu-n'hi-do aquesta nova llei, veritat, sobre la igualtat de tracte i no discriminació.
Sí, d'unido. Podem dir que no és una llei més d'àmbit social, sinó és una llei molt específica, no?, que preveu uns àmbits antidiscriminatoris concrets. Quina finalitat té aquesta llei? Doncs prevenir les situacions de discriminació que ja existeixen actualment, però va més enllà, no? I també vol incloure, sí, incorporar aquelles situacions que es puguin generar o esdevenir, perquè al final els reptes que genera en igualtat la societat van canviant i es van transformant, amb la qual cosa és una llei que vol protegir les situacions que existeixen com aquelles que volen, bueno, que poden esdevenir d'aquí un temps. És una llei àmplia i que requereix, no, de donar resposta a aquelles necessitats que sorgeixen de la societat.
Però, Itziar, ja existia alguna regulació al respecte?
Sí, especialment en l'àmbit de l'empresa, sí, per ser més concrets, no? Teníem una llei que era la 3/2007, d'igualtat efectiva entre homes i dones, que, exacte, sempre recordem, no? Efectiva, parlàvem com si el concepte d'igualtat no tingués suficient entitat, i he de dir que sí que és cert que aquesta llei 10/15/2022 recull molts aspectes que ja trobàvem en aquesta legislació. Igualment teníem marcs europeus, marcs de la Constitució Espanyola, on ja recollia, no, la prohibició de discriminació de qualsevol mena, ja fos origen racial. O sigui, ja ho teníem recollit en uns altres marcs legislatius.
Sí. Clar, la darrera vegada que vas estar aquí, que era justament abans d'acabar l'any, el 2022, ens parlaves d'una altra llei també que feia referència al tema més sexual. En aquí estem parlant d'igualtat de tracte en si, i tu ara ja ens parles de raça, d'edat. Per a aquelles persones que no ho sàpiguen, de què es tracta això del tracte? Valgui la redundància.
Doncs, bueno, al final el que ens diu la norma, no?, és que no es poden fer diferències, no?, per qualsevol motiu, i el que recull molt concret, no?, que no hi haurà un tracte, una predisposició diferent ni per seguir nacionalitat, ni per residència legal o no legal, si són menors o majors. Ja, a més, la llei va més enllà, no?, i regula de forma molt explícita que ningú podrà ser discriminat, i fa un recull molt, molt extens, ja sigui d'origen, d'ètnia, orientació sexual, de malaltia o condició de salut, d'edat, de discapacitat. És a dir, fa un recull molt ampli, sí, i també acaba, no, establint que qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Al final és que no hi hagi un tracte diferent sense, per qualsevol dels criteris que recull la norma, i ja com he dit, és molt obert i no és una llista tancada, no?
Clar, això realment és molt bo i alhora també curiós, perquè no oblidem que la pròpia Constitució espanyola, doncs ja...
És el que deia jo abans, que la Constitució espanyola ja recull el principi d'igualtat, que és un dret fonamental, sí, i que ja recull la prohibició de discriminació per qualsevol motiu. Ja insisteixo, origen racial, orientació sexual... Això ja ho teníem a la Constitució espanyola. L'única que, la llei 15/2022 torna a fer incís en aquestes, no, en aquestes situacions, i a més fa aquest recull, vol ser molt ampli, no, jo, sí, crec, d'intentar incloure, però al final no pots incloure tots els motius, perquè la societat, com he dit a l'inici, va canviant, clar, i segur que aniran sorgint altres situacions que generen discriminació que avui no estem aquí enumerant o que la norma no recull de forma concreta.
Clar, sí, sí, efectivament la societat evoluciona, es van plantejant doncs, noves situacions i per això doncs, cal aquestes noves regulacions, perquè, doncs, com dèiem, no? Ja inicialment doncs, estava regulat, surt una altra llei, la del 2017. Ara ens trobem amb aquesta, o sigui que cada vegada estem perfilant més, potser també perquè hi ha realitats que se'ns escapen. Què és el que ve a diferenciar aquesta llei? Què és el que reconeix més enllà d'aquesta gran amplitud?
Bueno, al final el que vol és garantir, no, aquesta igualtat, el principi d'igualtat que ja recull la nostra Constitució, el que vol és adoptar mesures, accions i concretar, aterrar, per realment que hi hagi una veritable bueno, igualtat no, de tracte i prevenir i donar cobertura a aquelles situacions de discriminació que es puguin generar. També donar recursos, tenir accions concretes, aterrar no, perquè les persones sàpiguen on s'han d'adreçar, com han de fer front, no, si pateixen una situació discriminatòria, doncs jo crec que és molt important, no? Jo sí. Crec que intenta aglutinar els recursos i aquelles accions que poden utilitzar les persones.
Clar, realment és molt important que les persones, quan se senten en certes situacions, sàpiguen on poden acollir, sàpiguen que hi ha recursos i que estan emparades, perquè sovint doncs, la primera sensació és de molta vulnerabilitat.
De vulnerabilitat, de no dir res, de no anar enlloc, i això el que fa és doble victimitzar les persones que han sofert la situació. Per això és tan important posar els recursos i facilitar aquesta informació, perquè jo crec que la llei és important, però serà realment eficaç si fem arribar no, que tothom la conegui i tothom sàpiga on s'ha d'adreçar, no? Si pateix alguna situació de discriminació.
Aquesta llei, que és la 15-2022, del 12 de juliol, des de quan és obligatori aplicar-la?
Bueno, va sortir publicada al butlletí oficial el 13 de juliol de l'any passat i va entrar en vigor el dia següent, és a dir, d'aquí uns mesos, doncs farà un any que ja la tenim en vigor i bueno, va ser una entrada en vigor del dia següent de la seva publicació.
I qui l'ha d'aplicar, Itziar?
Doncs, com he dit, és global i transversal. És una llei que regula ja sigui administració privada, pública... I fa també un incís, no? Dintre l'àmbit del treball ja parla de compte pròpia, de compte aliena, és a dir, afecta a totes les persones i a totes les administracions que formen part de la societat.
Per tant, l'ha d'aplicar absolutament tothom.
Exactament.
És així de clar. I quin impacte té a les empreses, pròpiament?
A les empreses hi ha un article, que és l'article 9, on es fa un recull concret no, de l'aplicació quan el treball per compte aliena. No? Aquí el que es regula és, bueno, el que ja teníem també previst, però bueno, que no hi podran haver motius de discriminació, ja sigui a l'accés o una vegada s'has incorporat al treball i ja parla de tots els àmbits. Jo sempre dic que la igualtat ha de ser transversal, no és un calaix petitó que està en un departament concret, sinó ha de ser transversal. S'ha de prevenir la discriminació en tot l'entorn, ja sigui informació, en selecció, retribució, promoció, és a dir, en qualsevol àmbit de l'empresa i, sobretot, tant la discriminació directa o indirecta.
Perquè... Aquí ve, aviam, com ho diferenciem, això, què és què?
Bueno, la discriminació directa és aquella que ja és un tracte diferenciador a un grup de persones o a la persona en si. I he de dir que dintre de l'àmbit de l'empresa pot haver discriminació directa, però normalment costa més. Normalment el que hi ha és discriminació indirecta. Què és discriminació indirecta? Un tracte que aparentment és neutre, però que quan tu l'analitzes no és neutre, d'acord? I té una discriminació per sota, això es veu molt en el gènere, no? Moltes vegades, en la discriminació indirecta. Però hem de ser molt conscients que aquesta llei parla tant de la discriminació directa com de la indirecta.
Una persona que estigui patint una situació X i que va veient, bueno, que li passen una sèrie de coses, o sent, perquè al principi les persones senten, com ho pot fer per realment adonar-se'n o fer palès que està patint aquesta discriminació indirecta?
Bueno, aquí jo crec que cal molt... És a dir, per exemple, entrar al món de l'empresa, cal que tinguem persones ben formades en matèria de discriminació i de forma transversal, perquè potser en gènere estem, no, hi ha molts recursos i sí que és cert que jo ara em trobo moltes empreses que quan vaig i plantejo el pla d'igualtat em sorprenen, no?, que també voldrien que es tractés temes de discriminació d'origen, racial, I cada vegada passa més, no? Sí. El que aniríem amb, el que diem un pla de diversitat,
sí,
no?
Senyora.
Molt més transversal. Doncs al final jo crec que les empreses, el que, no les persones, quan pateixen aquestes situacions, han de saber a qui s'han d'adreçar i tenir persones referents, no? Okay. Es crea també una oficina, no? Antidiscriminatòria a nivell social, però dintre de les organitzacions tenir persones referents, que diem.
Realment hi ha persones preparades a dins de les empreses amb aquests temes? Perquè, clar, són relativament novedosos.
Jo crec que caldrà més formació. És a dir, ara estem fent una formació molt, molt en matèria de gènere, no? Però jo crec que l'haurem d'anar obrint i fer més transversal i anar a tractar, no, la diversitat en el seu sentit més ampli de la paraula, no? Ja sí, i no només centrar en el gènere. Jo penso que ara sí que comencem a tenir persones realment formades en gènere, però potser caldrà ampliar aquesta formació per tenir una formació, una visió més transversal.
Tot el que sigui formació i tot el que sigui ampliar és positiu i és bo per tota la societat. Quines accions poden realitzar les empreses?
Bueno, les empreses poden, dintre del marc de la responsabilitat social, poden realitzar totes aquestes accions que considerin, no? I han de comunicar als comitès d'empresa que en cas que hi hagin, no? Però ja siguin mesures econòmiques, accions comercials, laborals, assistencials o de qualsevol naturalesa, no? Per poder garantir aquesta igualtat i fer prevenció. Jo sempre dic, no? Tu ara parles de formació. Mm. Doncs jo crec que és clau la formació, la sensibilització i la informació.
Oh,
no?
Sí.
És molt important el sensibilitzar, el canviar de mirada, per a qual cosa serà molt important que les empreses adoptin aquestes accions per, bueno, per aterrar-ho a tota la plantilla, no? Perquè al final els principals beneficiaris són les persones que formen part de l'organització.
I tant, i les persones que formen part de l'organització són precisament el nucli, el que fa funcionar una empresa, perquè una empresa, no ens enganyem, que són persones. Les empreses estan formades per les persones i les persones del centre. Existeix un règim de sancions, Itziar?
Doncs sí, la norma, malauradament, moltes vegades ha d'anar acompanyat, no?, d'un règim de sancions per, no?, tenir aquesta garantia, aquesta realment aplicació i efectivitat. I parlem d'infraccions lleus que poden anar dels 300 euros als 10.000 fins a arribar a les molt greus que poden arribar a 500.000 euros, amb la qual cosa sí que hi ha un règim de sancions previst dins de la norma.
I quan s'aplica? Com funciona aquest règim de sancions?
Clar, quan es pugui, no?, quan es resolgui, s'hagi analitzat la situació i es pugui concloure que hi ha hagut una situació de discriminació i no hi ha hagut cap ni prevenció ni cap mesura, no?, preventiva, però que hi hagi fet que s'hagi generat aquesta situació. Jo crec que aquí sí que serà molt diferent dintre de l'àmbit on es produeix aquesta discriminació. No serà el mateix una situació que es pugui generar dintre del dia a dia d'una persona, no?, fora de l'àmbit laboral, per exemple, que una situació que generi dintre del món de l'empresa. Bueno, s'haurà d'analitzar, però el règim hi és i està per aplicar-ho.
Aquesta llei 15-2022, del 12 de juliol, per la igualtat de tracte i no discriminació, planteja una calendarització exacta de la manera que ho va fer la 2017, de com ho havien d'anar aplicant les empreses?
No, perquè és un recull molt més transversal. Al final, el que està recollint és molts més principis que ja teníem a altres normes, no? El que fa és recordar, establir que s'han d'adoptar mesures, accions per garantir aquesta igualtat i prevenir les situacions discriminatòries.
I com impacten els acomiadaments de persones en situació d'incapacitat temporal, Itziar, aquí?
Doncs aquest està sent un gran tema que ens està portant a judicialitzar molts i molts acomiadaments que potser abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei no ens hi trobàvem. I per què, no? Perquè la norma recull com situació de discriminació equipara la malaltia. I què passa aquí, aleshores? Doncs que ens trobem que quan hi ha acomiadaments de persones que es troben en una situació de baixa per incapacitat temporal o que venen d'estar en una situació d'incapacitat temporal, abans doncs, teníem una jurisprudència molt clara on havia de ser discriminatori, provenir d'una discapacitat, no? Però ara el que passa és que ens estem trobant amb sentències que consideren que ja pel simple fet, si no hi ha un veritable motiu d'aquell acomiadament, doncs ens trobem amb una nul·litat. Què vol dir això?
Clar.
Doncs que l'empresa ha de tornar a readmetre aquella persona treballadora. És a dir, quan tu acomiades una persona, pot ser qualificat com, no sé, que sigui disciplinari i s'acreditin les causes, però si no, podria ser qualificat d'improcedent, que seria abonar una indemnització i la persona extingeix la seva relació laboral, o la nul·litat que has de reincorporar. Doncs que ens estem trobant doncs, sentències totalment contradictòries. Per exemple, aquí a Catalunya vam tenir a finals de l'any passat una sentència del Tribunal Superior de Justícia on deia que perquè la persona estigués de baixa no era nul automàticament, sinó que s'havia d'acreditar aquesta discriminació. Però tenim sentències recents que donen la nul·litat. Aleshores, què passa? Jo l'altre dia, com a anècdota, no fa ni dues setmanes, vaig tenir un judici, només entrar, era una persona que havia estat en un període d'observació per una malaltia professional, la jutgessa va dir, jo aquí no aplico la nul·litat automàtica de aplicant la llei 15/2022. O sigui, ens ho va dir, només entrar. Wow. Per què? Perquè tenim sentències amb criteris molt dispars, la norma no ha estat clara, i ara aquí el que està fent és que hi hagi molta jurisprudència i que, bueno, jo crec que mancarà la unificació de doctrina per part del Tribunal Suprem.
Clar, és que aquí bé, hi ha una disparitat en criteris. Aleshores, per tant, això vol dir, per les persones fora del món legal, que dependrà del jutge o la jutgessa que ens trobem que apliqui una llei o una altra.
Sí, ens dependrà molt del seu criteri. També dir que dependrà molt de si hi ha realment hi ha un motiu d'aquell acomiadament que ens permeti allunyar-nos de la possibilitat que s'entengui que estàs discriminant perquè estàs acomiadant perquè ve d'una situació de baixa. Però si és un acomiadament d'aquests de baix rendiment, que no hi ha un motiu realment de suficient entitat, doncs dependrà molt del criteri del jutjat.
Aquests criteris, aquesta unificació que hem d'anar posant realment a to. Itziar, has fet referència, quan parles de que aquesta llei és molt àmplia, has fet referència també concreta a la discapacitat. Com afecta o quina referència fa la llei en si en aquest apartat?
La llei fa una menció específica que és molt important que els drets i els recursos siguin que tinguin accés totes les persones. I fa una menció especial a les persones amb discapacitat. I concretament el que preveu, no, és que la possibilitat de tenir un accés integral perquè coneguin aquests drets i recursos. I com, què diu, no? Doncs que la informació s'ha de donar d'una manera accessible i comprensible per a les persones amb discapacitat i posa uns exemples, doncs amb lectura fàcil, braille, llengua de signes, altres modalitats, opcions de comunicació, incloure sistemes alternatius i augmentatius, és a dir, fa un recull específic perquè vol garantir que totes les persones puguin accedir a conèixer els drets i els recursos que recull la norma.
Això realment és un gran avenç, o sigui, és fantàstic si realment es porta a terme. Clar, després hem de veure també si les empreses tenen els recursos suficients, veritat, per poder donar doncs, tota aquesta informació, tot aquest accés, ja sigui en braille, amb el llenguatge específic que pertoqui.
Sí, com és una llei transversal que afecta totes les administracions, aquí caldria, no, dotar de recursos i facilitar perquè les empreses, no, puguin tenir aquestes eines per poder donar a conèixer aquests drets i recursos amb tot, no, perquè siguin realment accessibles per a totes les persones, incloent les persones amb discapacitat, no, i que realment puguis accedir a conèixer aquests drets, doncs, si cal en sistema de braille, si cal en llengua de signes, que puguis, però penso que és molt important dotar de recursos a la norma i facilitar, perquè no oblidem, que sempre ho dic, que el 99,8% del teixit empresarial de Catalunya són pimes i els recursos, per la qual cosa és important dotar de recursos la norma.
Absolutament està clar que les empreses doncs, han de complir la llei, però no se les pot deixar soles. Si no hi ha recursos, doncs malament arrai. Per tant, anem a posar recursos, anem a integrar també en aquesta taula a les dues tertulianes d'avui.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones amb discapacitat, influencer positiva. Bon dia, bon dissabte, benvinguda.
Bon dia, bon dissabte. Com estem, Mireia?
Molt bé, molt bé. Com ho tenim, això? Com hem tornat?
Doncs hem tornat amb les piles carregades, amb moltes ganes, amb molta energia, perquè tenim molts projectes pendents, tu ho saps, Mireia.
Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs vinga, aquests projectes endavant i anem a aterrar tot això que ens deia la Itziar Ruedas, la directora jurídica de PIMEC de la Petita i Mitjana Empresa. Tu, precisament, com a titulada en dret, ens pots fer una primera lectura a nivell legislatiu?
Realment, com s'explica la Itziar, realment jo crec que hi ha poques persones. Ho ha explicat tot superclar. Ha donat una informació molt específica i crec que molt, molt contundent. Jo he anat anotant, no, les coses que considerava que tenien com més impacte, no? I doncs, a veure, en primer lloc, tal com ho comentava ella, no? Al final les lleis es creen per una necessitat que sorgeix, sempre van a rebufo, després moltes vegades es fan les lleis i s'han de tornar a reconfigurar perquè la necessitat i la realitat va tan ràpid que, com tu deies, s'han de fer recol·locacions, però bueno, és absolutament necessari. Haig de dir que aquesta llei es va promulgar el dia del meu aniversari, per tant...
Felicitats!
No pot anar malament. No, és absolutament necessari perquè encara que la Constitució ja recull el que és aquest principi d'igualtat, crec que si la norma ha sorgit d'aquesta manera, tampoc buscant un punt molt específic, és perquè les necessitats de la societat realment s'han creat, no? El principi de vulneració i el principi de... Bueno, i aquests estadis de discriminació existeixen. Això ho tenim tots clar. Estic molt d'acord amb una cosa que ha dit l'Aitziar, és que ens estem posant molt les piles amb una qüestió amb la qüestió de la igualtat en qüestió de gènere, però crec que també hi ha altres qüestions que estan revifant en la nostra societat perquè tenim ganes de ser escoltats i sobretot de ser protegits de discapacitats, les persones de distinta raça, per qüestió de sexual, bueno, per qüestió d'edat, que també estem patint una mica el tema de l'edadisme. Aleshores, és molt contundent que està clar que aquesta llei havia de sortir. Les empreses amb el tema de la responsabilitat social ja tenen, diguéssim, aquesta obligació d'implantar aquesta sèrie d'actuacions. Ja recull les ODS el principi d'igualtat, una de les ODS, i hi ha una altra que parla de la, com es diu, de la col·laboració, no? Em sembla que és la col·laboració entre administracions i entitats perquè les coses puguin portar a terme. Crec que aquesta també és una miqueta la clau, perquè és el que tu deies, no? Les empreses ja tenen la voluntat de fer-ho perquè per responsabilitat social, i ja no només per això, sinó perquè per la realitat que les mateixes empreses estan vivint, perquè de vegades amb els seus propis treballadors es troben en situacions que no saben abordar. Ja des d'aquest punt de vista, ja s'entén que les empreses ja tenen la voluntat de fer-ho. Estic totalment d'acord amb tu que ens falten recursos, ens calen recursos d'aquest principi, no? O aquesta ODS d'aliances per poder aconseguir els objectius. I, per tant, ens hem de posar les piles, les administracions hem de posar les piles per poder complir que les empreses puguin complir amb aquesta qüestió. Tot i així, crec que és una llei que s'ha d'especificar més, s'ha de reconfortar més perquè les persones sentin aquest model de protecció molt més específic.
Està clar, ens estàs parlant de l'ODS 5, que és el d'igualtat de tracte, el del 17, que és aquesta unió, sí, i el del 8 també, que és treball. Sí, cal una concreció,
exacte,
però cada vegada estem concretant més. Veiem-ho d'una forma positiva. Olga Ortiz, que ens atens telefònicament, estàs als jutjats. Recordem, Olga Ortiz és advocada matrimonial, membre de l'Observatori de Dret Civil del Parlament de Catalunya i titular de lideratge femení. Olga Ortiz, bon dia, bon dissabte.
Bon dia, bon dissabte.
En primer lloc, Olga, felicitar-te perquè has estat nomenada presidenta de la Comissió de Protecció de Drets dels Animals de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Mataró. Una nova passa endavant.
Doncs sí, la veritat que és una passa endavant i, a més, em fa molt feliç perquè ja saps l'amor incondicional que tinc als animals.
Absolutament.
I perquè crec que les persones que fan mal als animals realment poden fer mal als sers humans. Per tant, la protecció als animals no deixa de ser també una protecció per les persones i pels seres humans.
Sí, senyora, totalment, totalment. A més, és un tema que banderes, que lideres des de fa anys. Recordem el cas de l'ASA, no sé si era del Mataró, del Maresme, ara, disculpa'm,
exacte,
que justament
sí, del Maresme, exacte,
qui va portar tot aquest tema endavant i la protecció va ser tu.
Sí, sí, perquè realment era una asa que estava maltractada i llavors, a través d'una associació de protecció dels animals, vam posar una querella per protegir precisament aquest animal i altres animals que tenia aquest senyor. I bé, va sortir bé. Al mes ja estaven protegits, ja estaven en un centre, perquè no els hi tornés a passar el mateix.
Clar, clar. Sí, sí, anar posant remeis, solucions i tirant endavant. Olga, tu que estàs cada dia al peu dels jutjats. Com veus aquesta nova llei?
Mira, d'aquesta llei hi ha coses que veig positives i altres que no m'agraden tant. La positiva és que ja vam parlar el dia de la discriminació salarial.
Sí.
Vam parlar que és important aquesta llei perquè parla que la discriminació salarial és una forma de discriminació, i una discriminació directa. És a dir, una manera de protegir que una dona i un home cobrin un mateix. Aquesta llei ha posat hi ha un article que protegeix exactament això. Crec que és important, i és important perquè la llei dona passes endavant, però també quan una llei vol definir tantes coses, potser l'Etsi ara està, em donarà la raó, quan vol definir tantes coses, se'n va. I passa coses com les malalties que ha explicat ella, que és veritat que jo no porto laboral, però hi ha companys meus que és deixar la interpretació als jutges genera a vegades una situació de vulneració per les empresàries i els empresaris, perquè també són aquestes persones les que contracten, i per tant hi ha vegades que aquestes malalties tenen tota la raó de ser i altres que no. A veure, tampoc anem amb el lliri a la mà pensant que tothom que agafa una baixa és bona persona. Hi ha gent que potser n'abusa. I, a més, hi ha definicions en aquesta llei, en concret a l'article 6, que me la vaig estar repassant i que no m'agrada gent, bueno, no m'agrada. És que no sé què fa, que això. Segregació escolar. Se entiende como por segregación toda práctica de acción u omisión que tiene efecto de separar el alumnado por motivos socioeconómicos o sobre cualquier otra. Clar, a mi em van parles que jo he anat a un col·legi de noies i monges, no sé per què han de posar la segregació escolar com un fet discriminatori. No sé, ho tindrien que haver plantejat d'una altra manera. També hi ha coses positives, eh? O sigui, la definir què és l'assetjament discriminatori, aquest assetjament que els efectes legals és qualsevol conducta realitzada per raó d'alguna de les causes de discriminació. Està bé que hi hagi ja la terminologia d'assetjament discriminatori. Però després es posa a fer tant de detall sobre què és la discriminació que potser n'ha fet massa detall. Perquè la jurisprudència, jo no conec molt la laboral, però segur que ens trobem igual que la llei de garanties per a relacions sexuals. Sí. La jurisprudència havia fet un treball. Home, doncs agafa aquest treball. Ja sé que calia reformar aquesta llei i actualitzar-la a la normativa europea. Ja. Però no d'aquesta manera, que potser la definició ens porta interpretacions que no calen.
Ja, Olga, quan parlaves d'aquest article 6, d'aquesta diferenciació a nivell escolar, si entrem en terminologia econòmica, doncs potser s'està referint, no tinc l'articulat aquí al davant, però potser s'està referint a el que abans eren les escoles, les privades i les públiques, que avui en dia tenim de tres tipus. Les privades, les concertades i les públiques. Potser està dient de no fer discriminació en això, perquè diversos partits polítics o tendències polítiques han volgut acabar amb una sèrie de coses. Més enllà també de la disgregació per motiu de gènere. Potser, Olga, ja et dic que no tinc l'articulat davant.
Bueno, és un article que crea una interpretació que ja veurem com s'interpreta, perquè el que està dient és que es prohibeix la segregació escolar si vulnera l'article 2, que és l'àmbit subjectiu de l'aplicació d'aquesta llei. Amb el qual, és que no queda clar. És que tornem a una llei que no queden clares les coses i generen interpretacions que a vegades poden fer mal el dret dels pares i de les mares de triar el tipus d'escola que volen.
El dret de lliure elecció, de la llibertat, està clar que
Exacte.
És doncs, el més fonamental de tots. És cert que hem parlat també d'aquesta llei des de la banda del bullying, de tot el que és l'assetjament, la vam estar tractant un dia. Avui estem amb tot el que fa referència pròpiament amb empreses i a Ruedas per al·lusions al que ens deia l'Olga Ortiz a nivell de el que és pròpiament dret del treball laboral.
Bueno, estava molt encertada al TEJU, a l'Unió Europea, la jurisprudència de la Unió Europea, era un tema que havia treballat i que havia unes sentències claríssimes i tothom tenia molt clar on estaven els límits. Ara el que ens hem trobat és amb una situació totalment confosa, d'inseguretat jurídica, que quan estàs plantejant una situació no saps ben bé com acabarà, i que realment la norma, el que ha dit ella, és que estic 100% d'acord, és molt poc clara, ja ho he dit jo a l'inici, és molt poc clarificadora, intenta recollir molts conceptes dintre d'una mateixa norma i ha entrat en terrenys on potser hauria estat bé analitzar el que ja hi havia, no? Abans de tornar-se a posicionar o a fer una determinades reculls o manifestacions dintre de la norma que, a part sense claredat, que han donat lloc a aquestes interpretacions, perquè, com ella deia, a nivell laboral ja tenien molt clar que quan s'acomodava una persona en situació de baixa de llarga durada, si era una baixa de llarga durada, podia ser vinculada a una situació de discriminació, de discapacitat... És a dir, teníem uns criteris molt clars, teníem molt clar on estava la línia. Ara, clar, doncs, ens trobem amb persones que potser porten 3 setmanes de baixa i has de finalitzar el contracte i les els empresaris i empresàries i no s'atreveixen a finalitzar el contracte perquè et pots trobar amb una nul·litat. Aleshores, hem arribat a una sèrie de situacions molt, molt, bueno, perilloses i que ens generen desconeixement a l'hora de poder assessorar i gestionar determinades situacions.
Clar, aquest desconcert, Olga Ortiz, que malgrat tu no et dediques directament al dret laboral, però sí que és cert que col·labores amb un... Bé, doncs, amb detectius que porten tots aquests temes. Doncs, esclar, hi ha aquesta incertesa per una banda i per l'altra, també.
Bueno, la detectiu amb la que jo col·laboro o contracto en determinats temes matrimonials treballa també en molts temes laborals, en temes d'aquestes malalties, i, a més, per acreditar que aquesta persona està malalta, però pot anar al gimnàs perquè potser li va bé per la seva depressió, és que és com un llindar que jo desconec, però que et deixa en una situació de molta inseguretat per si ets empresària i empresari. Tu el que vols és que l'empresa funcioni, que les teves treballadores i treballadors tinguin garantits els seus drets, que cobrin igual, que no hi hagi discriminació, que no hi hagi assetjament, que tinguis aquests plans d'igualtat. Tot això, les empresàries i empresaris, jo dono per fet que ho volen. El que no és normal és que s'apliquin determinades lleis sense que hi hagi hagut una negociació prèvia. És que tinc que ser crítica amb aquesta llei perquè també hi ha un altre article, el 15, que parla del dret a la igualtat de tracte i no discriminació amb l'atenció sanitària. Home, senyors, senyores que feu aquestes lleis, sabem les hores d'espera que hi ha per aquest servei. Per tant, m'he de sentir discriminada si no em donen hora en una setmana?
Clar.
És que són interpretacions molt rares, Mireia.
Sí, sí, sí. Damunt d'una taula hi ha d'haver-hi tot, hi ha d'haver-hi totes les posicions, i no com a opinió en si, sinó des del propi coneixement, per tal de que les persones doncs tinguin criteri propi, cadascú doncs vagi formant el seu. Noelia Rodríguez, a nivell d'empresa, a Tarremo, es tracta d'un benefici o d'una complicació empresarial?
Jo crec que contra més clares estiguin les coses, més reconduïdes i més regulades, serà sempre més senzill per tothom. Ara bé, el que està comentant la Olga i el que acabava de comentar l'Itziar, crec que és l'eix principal del problema.
Clar.
Que és una cosa que ha quedat una miqueta oberta, és una cosa que ha quedat una mica difosa, i a l'hora d'aplicar segons quines qüestions es complica. És que no podem oblidar que estem parlant de persones i són casos que s'han d'estudiar cas per cas. Aleshores, clar, mira, si han d'haver-hi detectius privats, vale, en qualsevol àmbit de la vida, vol dir que l'aigua no és clara. És a dir, no m'estic referint a que, sinó cap a una banda o cap a una altra, sinó que s'han de tenir les coses molt clares, és a dir, s'ha d'estudiar una situació per després poder aplicar una norma que realment no està clara. Això per una banda. I després, per una altra banda, volia destacar una cosa que abans ha comentat ella, i és el tema de les malalties, de les incapacitats. Jo tinc una incapacitat, tinc una discapacitat, i arrel d'això doncs tinc una incapacitat absoluta permanent. Clar, els estudis que es fan per les persones quan tu passes per un procés d'aquests no són estudis de 20 minuts. Són estudis que, bueno, són professionals, són persones que... Ara bé, tot l'engranatge ha d'estar ben equipat, és a dir, ben posat. Les persones que fan aquest tipus d'avaluacions han de ser persones expertes, les persones que estan al corrent o al capdavant d'aquestes preses de decisions han de ser persones expertes, perquè, clar, si no, si aquest engranatge no es fa bé, és quan tot queda, diguéssim, al libre albedrío, i que ara mateix, d'un jutge o d'una jutgessa, que pot portar un problema a la persona i, per descomptat, a l'empresari o a l'empresària.
Sí, em referia a les incapacitats temporals, eh? No a les incapacitats que s'analitzen molt i que estan molt a fons.
Les incapacitats temporals moltes vegades deriven en incapacitats permanents i moltes vegades no, però em refereixo, és igual, em refereixo que han de ser persones expertes les que portin a terme aquestes avaluacions.
Sí, el que no pot ser és el que succeeix ara, avui hem de parlar a Mireia, que, no, que davant ens trobem situacions de... Doncs si no accedeixes al que t'estic dient, doncs m'aniré i el dia següent estaré en situació de baixa. I malauradament, claro, això passa, i això ho veiem, i doncs jo ho veig molt encara, no? Aleshores, això pues, no ajuda a aquestes situacions, i a més, es crea una norma on encara et genera més confusió tota la situació, doncs genera una situació molt delicada pels empresaris i les empresàries.
Absolutament, i està clar que s'ha de protegir a les dues bandes, a una i a l'altra. Per poder seguir tenint l'aigua clara, com deia Noelia Rodríguez, que és necessari, anem a donar pas a l'espai de benestar.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Ja som, ja comencem aquest espai de benestar que tant ens agrada, que tant ens aporta, que tant aprenem, veritat, cada setmana de la mà d'Airin Pons. Airin Pons és coach, formadora de formadors. Bon dia, bon dissabte, Airin.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, com ho tenim, això, aquesta tornada de la Setmana Santa?
Doncs fantàstic. He descansat, he fet tot allò que em venia de gust, he menjat molta mona, que m'encanta la mona.
Oh,
les figures de xocolata m'apassionen.
Uau!
És a dir, molt bé, molt bé. Que no em puc queixar.
Que bé, quina meravella. I com que no et pots queixar i t'ho has passat tan bé, segur que avui ens portes, bueno, ja no sé ni què ens portes, però deu ser la bomba, perquè cada setmana això és la bomba, la repera, tu.
Doncs mira, avui parlarem dels factors que influeixen en la pròpia imatge.
Ah, doncs som-hi, som-hi.
És a dir, com anem creant la nostra pròpia percepció del nostre cos, de la nostra pròpia imatge a nivell estètic, perquè avui en dia, bueno, sempre ha estat, no?, molt important en la nostra societat, però avui en dia amb les xarxes doncs ho és encara més, no?,
sí,
a l'Instagram, etcètera, etcètera. Llavors, aquí podem pensar que aquesta imatge ve donada per, d'entrada, amb el feedback familiar, no?, que ens donen a casa. És a dir, quan som nens, depèn de la importància que els nostres progenitors li han donat el tema de la imatge, nosaltres podem d'alguna manera estar com molt, molt enganxats, no?, a aquest tema. Si veiem, per exemple, un pare o una mare que està molt pendent de les calories que consumeix o que a la mínima que s'engreixa ja s'està queixant o ja està trista, això, el nen o la nena que ho està veient, doncs està interioritzant que la imatge és molt important. Això no seria tan greu si no fos perquè a vegades, de jovenets, relacionem la imatge amb el valor personal. I aquí és on ve el problema. És a dir, si jo em considero que sóc més valuosa en funció de si les meves característiques físiques estan alineades amb el concepte que té la societat occidental, que per les dones és alta, no?, prima, amb els homes és doncs un cos atlètic, aquí és on ve el problema, perquè llavors això deriva en problemes d'autoestima. Ja sabem que l'autoestima és molt important per relacionar-nos i per tot el que vulguem fer a la vida. Per tant, mares i pares, tinguem en compte quins missatges indirectes, perquè moltes vegades ja no són ni directes, és a dir, no, ja no els estem dient als nostres fills és que estàs grassa, t'has de primar, sinó que a vegades és, depèn de com nosaltres ens tractem i ens veiem a nosaltres mateixos, indirectament els estem enviant missatges als nostres fills, no?
Totalment.
I de fet, aquí és on realment els vacunem. És a la família on els vacunem, és aquí, quan surten al món i comencen a veure aquests inputs de has d'estar prim, has d'estar atlètic, o als mitjans de comunicació, doncs has de tenir aquestes característiques físiques, aquest infant o aquest jove no tindrà d'alguna manera aquesta obsessió, no?, per encaixar amb aquests models, sinó que d'alguna manera tindrà una autoestima sòlida i sana, doncs per no patir, no?, les conseqüències d'aquesta obsessió per la imatge que té la nostra societat.
Doncs sí, doncs sí.
Llavors té també, influeix l'entorn social, per suposat. Hi ha una època, que és l'època de l'adolescència, on volem encaixar amb el nostre entorn, i aquí depèn del que ens diuen els nostres companys o companyes, també estem creant la nostra pròpia imatge, no? En funció de les característiques que ens diuen. Els canvis físics, depèn de si nosaltres d'alguna manera ens desenvolupem més ràpid que la resta, doncs ens veurem diferents, i aquí doncs també hi haurà un input, un mapa mental sobre nosaltres mateixos. Els mitjans de comunicació, que és el que parlàvem fa un moment, i també aquí és on és la clau, també, a part de la família, no? Com decidim processar tota aquesta informació que ens ve de l'exterior. I aquí és on ve la part on podem reparar. És a dir, jo com a coach, amb un procés de coaching, algú que no té una bona imatge de si mateix o de si mateixa, treballo des d'aquí. És a dir, val, tot aquest input el tens, prenc consciència i a partir d'aquí anem-lo modificant perquè jugui al teu favor, perquè tots i totes tenim elements físics molt positius. Simplement els hem de veure, hem de ser conscients i els hem de potenciar.
Aquesta focalització, veritat, tan important, que no sabem per què el ser humà, a vegades, en lloc de veure i quedar-nos amb lo positiu, ens quedem justament amb lo negatiu. I molt sovint, gairebé tot és positiu, hi ha una o dues coses negatives i pam, mirem allà. O sigui, aquesta focalització, Irene, és la clau, veritat.
I ens hem d'esforçar, no ens vindrà natural, pel que deies. El d'automàtic se'ns va a lo negatiu, però quan prenem consciència, ràpidament fem aquest esforç per fer un reenfocament en positiu. I això ens donarà molta més seguretat personal.
Doncs anem a fer aquest canvi de mirada, anem a ser molt conscients de quina és la realitat i enfoquem-nos-hi. Irene, fabulosa, un dissabte més. Moltes gràcies.
A tu, Mireia.
Doncs sí, ara ens deia Noelia Rodríguez, ens agrada viure en el drama. Doncs no visquem en el drama, visquem en l'alegria. Apliquem tot el que ens diu Irene Pons i que tant i tant bé us va. I ara ja anem a donar pas a l'espai d'imatge i moda amb Amparo Tamayo. Doncs ara sí, entrem a l'espai de moda i imatge personal de la mà d'Amparo Tamayo. Bon dia, ben tornada, Amparo.
Bon dia, aquí tornem d'uns dies de relax i vinga, a treballar una altra vegada.
Oh, tant que sí. Escolta, els dies de relax van molt bé, sí. Però el treball, sobretot, que no ens falti.
No, sobretot que no ens falti. Encara que hem tingut que treballar entre mig de la Setmana Santa, però encantadíssima.
I tant, benvinguda a la feina i benvingut tot. Escolta'm, Amparo, què aprendrem avui?
Mira, hi ha una cosa que la gent es fa una mica d'embolic.
Sí.
I és, quina diferència entre un complement i un accessori?
Ah, i tant, sí.
I per què són tan importants?
Clar, que bé.
Aquests dies enrere que parlàvem del negre, del blanc, és superimportant els accessoris i els complements, perquè són colors... Si vas tota d'un color, el que parlàvem, hem d'afegir... Vale.
Doncs escolta, som-hi amb aquestes diferències de complement i accessori.
Vale, perfecte. Els complements serien aquelles coses que complementen un look, però que no podem pràcticament sortir sense elles. Un complement seria una sabata. No podem sortir sense sabates de casa.
Clar.
El bolso, imprescindible. Per nosaltres és el complement número 1, el col·locament ens agrada, el bolso. Cinturons.
Clar.
També són molt importants. Pantalons, normalment... abans que es feien els pantalons a mida no hi havia problema, però ara els pantalons que tenen tots el mateix tallatge, és molt estrany que no t'hagis de posar un cinturó en el teu pantaló, perquè la cintura més estreta, més ampla. Les bufandes...
Ah, també? Sí. Són complements, no és accessori? Molt bé. Veieu com estem aprenent? Clar.
Els guants, sí. També són... Els mocadors, els folars, tot això són complements. Complementen un outfit, val?
Sí.
I són molt importants, perquè pots convertir un conjunt molt informal, en una peça molt elegant, amb un bon bolso, amb una sabata ben maca. Li dones, eleves l'outfit.
Canvia tot, veritat?
Canvia tot.
O sigui, tenim uns pantalons, una samarreta, uns pantalons, un jersei, i depenent...
Del bolso, de les sabates... Clar, no és el mateix portar una bamba que portar una sabata alta, no és el mateix un bolso... Bueno, el típic bolso normal que portem cada dia, portar un bolso amb un disseny maco, amb un color maco. Això eleva, fa elevar tot això.
Clar. Això són els complements.
Exacte.
I ara els accessoris, perquè realment la gent tenim un bon embolic,
De lo que és cada aquests cosa. Elements que tenen la finalitat d'envellir, o sigui, de donar més... de fer-ho més maco, no? D'adornar uh-huh. la nostra indumentària. Uh-huh.
Per exemple, què és?
Compleixen una funció decorativa. Ah. Val? Seria una mica el... Serien els rellotges, uh-huh. les joies, la bijuteria, els clips o accessoris pel cabell. Tot això serien accessoris.
Molt bé.
I això fan una funció decorativa que, junt amb el complement, fa que tot sigui molt maco. Però, com sempre, surt a l'arbre de Nadal, no ens hem de passar.
Clar, clar.
No ens hem de passar. O sigui, si... accessoris, sempre diem que com a molt tres. A mi una cadena, un rellotge, una arracada, però que no anem massa, perquè si també portem un bolso que és molt lluent i una sabata, aleshores no sabrem on mirar, si a la sabata o a la pulsera, hem de fer tot amb harmonia. Jo sempre dic, el vestir i el complementar i l'accessori és tot amb harmonia.
Escolta, però hi ha persones que ens diuen, ara tu ens parles d'aquestes joies o aquesta bisuteria, mm. hi ha persones, sobretot dones, sí. que el tema de les arracades... Mm-hmm. ens diuen que formen part d'elles mateixes. Ja des, sí. del, clar, des del seu naixement han portat arracades, aleshores que per elles bueno. no és un accessori, sinó ja centrem a temes d'aquests arracades més grans i tal, no? Mm. Però les arracades aquelles més del dia a dia, em paro?
Sí, a veure, és el que deia, a veure, tu pots sortir de casa sense una arracada, sí. Jo avui he sortit sense arracades, que no és normal a mi, però porto un collaret que és molt lluent, aleshores he pensat, no portis una arracada. I no trobava, sortia corrents, tampoc trobava una arracada petita, perquè si no ja no surto sense arracada. Hem de pensar, surts de casa sense sabates? No. Sense arracades? Es pot sortir. Jo tampoc ho faig, vull dir, jo sempre surto amb arracada. Sempre surto.
Clar, sí, però sí, cadascú, clar, jo ara en aquest moment pensava en mi i he fet un gesto que no m'heu vist, perquè no estem a la televisió, estem a la ràdio, però jo he fet jo no, perquè
jo
a mi a casa...
Jo també, encara que sigui petita, la porto.
Clar, jo em van ensenyar, quan era petita, que ja fa alguns anys, que anar sense arracades era com anar despullada, pràcticament, no?, amb la cara...
I és el tamany, o el volum, perquè una arracada petita la podem portar sempre, i mm-hmm. sí que pot ser fins i tot un accessori, ¿vale? Aceptamos arracada com a accessori. Perquè sí que potser no sap sortir, és com jo, no?
Clar.
Però sempre hem de vigilar el tamany. Vull dir.
Les dones gastem més en complements o en accessoris, em paro?
Complements.
Clar.
També sí. són més cars.
Clar, sabates, bolsos... Hi han hagut sí. Marques que abans no feien pas complements, que el que feien era moda en si, roba... i que, precisament, la seva gran crescuda ha sigut arrel de fer aquests complements de sabates i bolsos.
Sí, ara les grans cadenes pots comprar bolsos supermacos de disseny molt, bé de preu,
clar.
però que donen la seva funció, que el bolso és molt important per a la dona. Petit, gran, el que sigui, però sempre anem amb bolso. És molt estrany una dona que vagi sense bolso.
I tant, perquè a més en tenim uns quants,
sí.
en general.
Sí, normalment tenim molts bolsos i moltes sabates. Per això que invertim molt més en bolsos i sabates. Amb la bijuteria, ja no entrem amb les joies, però la bijuteria tenim més varietat, però és més assequible.
Doncs moltes gràcies, Amparo. Recordem que un dia l'Amparo ens va estar ensenyant a com invertir de forma adequada en moda.
Sí.
Què havíem de fer per no gastar, i allò de manera desmesurada i tot això. Per tant, anem aplicant, podeu recuperar tots aquests espais, tots els nostres programes, ja ho sabeu, a la pàgina web, i per tant aneu casant tot, com ho fem, per no... Bé, doncs tampoc es tracta de descapitalitzar-nos.
Exacte.
Doncs, Amparo, moltíssimes gràcies. Ens retrobem dissabte.
Ens veiem dissabte que ve.
Fins dissabte, una abraçada.
Adéu.
Doncs tornem, aterrem aquí a la taula i en aquest espai al tinter, últims segons que ens queden, Noelia Rodríguez, aprofitant que et tenim aquí, Itziar Rodríguez ens parlava de que la llei parla exactament de les persones discapacitades.
Sí, ja des del 2022 el Parlament Europeu ja va promulgar una llei en la qual les persones discapacitades dins del món laboral ja tenen uns recursos específics amb intel·ligència artificial, per exemple, perquè puguin tenir un accés de protecció, de seguretat, inclús de millorar la productivitat dintre del món laboral.
Doncs com d'important és aquesta productivitat en el món laboral? Anem agafant totes aquestes idees que ens heu anat deixant. Si vols dir alguna frase, algun titular, ets a rueda.
No, doncs que continuem treballant i fem prevenció i sensibilització, que és clau.
Doncs amb aquesta sensibilització, amb aquesta prevenció i amb un altre gran titular que ens deixava Itziar Rueda, directora de PIMEC, que era més enllà de la igualtat en si, que absolutament hi estem d'acord, anem a treballar per la diversitat. I justament el mes de maig és el mes europeu de la diversitat, on a la seva inauguració assistirà la senyora Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, qui ens explicarà, esperem amb pèls i senyals, de tot. Doncs moltes gràcies i salutacions de qui us ha parlat. Mireia del Pozo, feliç i productiva setmana, plusvalua dones.
Plusvalua dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.